Ràdio Estel. Escoltant, veient, sentiràs.
Estem a les portes d'un cap de setmana, avui és divendres. El cap de setmana passat va ser un cap de setmana realment funest, negre. A les carreteres del país hi va haver-hi 6 morts en accidents de trànsit. D'aquesta manera, la xifra de persones mortes a les carreteres catalanes va pujar ja fins les 57, ha pujat ja fins les 57 en el que portem d'aquest any. Si bé és cert que gairebé un terç d'aquestes morts a les carreteres s'han acabat produint aquestes darreres 3 o 4 setmanes. Abans de la Setmana Santa, per exemple, el recompte de víctimes mortals no arribava a les 40. Aquesta és una situació, i sobretot el que va passar el cap de setmana, tràgic cap de setmana a les carreteres, va despertar algunes alarmes, algunes alertes de què està passant a les nostres carreteres. N'hem anat parlant molt al llarg d'aquesta temporada aquí al programa, de com s'havia anat recuperant el trànsit des d'un punt de vista del volum. I el problema és que estem també recuperant xifres que ens porten fins pràcticament l'any 2019 per entendre la mortalitat que s'està registrant a les carreteres del país. Avui, que comença un nou cap de setmana, ens semblava un bon moment per abordar aquesta qüestió i poder-ho fer amb l'Òscar Llatge, que és el coordinador de Seguretat Viària i Mobilitat del Servei Català de Trànsit. Senyor Llatge, com estem? Molt bon dia.
Molt bon dia, molt bé. Gràcies,
gràcies per acompanyar-nos en aquest divendres. Des del Servei Català de Trànsit, com expliqueu el que està passant a les carreteres del país des d'un punt de vista de la mortalitat? És a dir, veient el que ha passat al llarg d'aquests 4 mesos, 5 mesos, el cinquè mes, diguem-ne, portem una setmana, aquests primers 4 mesos de l'any, què està passant amb el nostre comportament al volant que expliqui aquesta realitat?
El comportament, jo diria que és més o menys el mateix. Els defectes que provoquen accidents, els defectes de comportament que provoquen accidents, es mantenen constants. De moment no es mantenen constants. El que sí que ha canviat, han canviat dues coses. D'una banda, com sabem, no, les autopistes, o quasi totes les autopistes han esdevingut no de pagament, han estat alliberades. Això suposa que hi ha un trànsit que s'ha passat de carretera convencional a autopista, i per tant tenim unes densitats de trànsit a les autopistes que no teníem abans. I l'altra cosa és que durant l'any, tal com comentaves, hem anat més o menys bé dins del que cap, perquè la mobilitat s'ha estat mantenint per sota dels nivells del 2019. Per primera vegada, aquest cap de setmana passat, concretament, la mobilitat va pujar per sobre dels nivells del 2019. Això és un fet inèdit dels últims 2 anys i escaig que portem de pandèmia i postpandèmia. Encara no havia passat. Ara sí que estem arribant a aquests nivells. És probable que aquest cap de setmana, amb la mobilitat aquesta dosi de cap de setmana, hi tornem a arribar. És molt probable, perquè farà molt bon temps. També hi havia un altre factor que ha influït, i és que fins ara, durant l'any, no han sortit massa motos, i durant la pandèmia tampoc. Les motos, que tradicionalment eren un problema de seguretat viària, en el sentit de que hi ha molts morts de motos, no ho han sigut durant la pandèmia i no ho han sigut durant l'any 2022, fins que ha arribat aquest cap de setmana, que tot el que sigui, per les condicions meteorològiques, hi hem tingut 2 accidents de motos, 2 sortides de via, que és el típic accident de moto en carretera, i això també suma, no? Per tant, aquesta tornada als valors del 2019, fins i tot superant-los, va explicar en gran part que hi hagi aquest repunt en aquest cap de setmana.
Clar, per tant,
i això que... Digues.
Anava a dir que clar, si el que s'ha ajuntat són aquests 3 factors, diguem-ne, que previsiblement el bon temps ara a casa nostra no només començarà a arribar, sinó que s'instal·larà, no? I s'instal·larà durant uns quants mesos perquè ens apropem a l'estiu. Clar, la pregunta és què s'hi pot fer, no? O com entre tots plegats, diguem-ne, podem alertar que aquesta realitat és la que estem vivint, és a dir, aquest augment del trànsit, aquesta tornada a les carreteres de les motos, i com intentar que tothom agafi el volant, no? El manillar de la moto també, en aquest cas, amb la màxima prudència.
Exacte, és a dir, és una qüestió de tothom, de tots els conductors, m'incloc, I el que hem de fer és això, ser conscients de que realment estem en moments de pujada de mobilitat. No sabem quan durarà, perquè això també depèn molt dels factors econòmics i fins i tot geopolítics, en aquest cas. I, per tant, anem a compartir l'espai amb molta gent, cap de setmana i també entre setmana. Vull dir, entre setmana també estem notant aquesta remuntada. Hi ha molts més camions a l'autopista, per raons òbvies, i, per tant, en aquest moment hem de saber com funciona l'autopista, ser molt prudents. També vull dir que durant el cap de setmana passat un altre fet diferencial que va bé és que la majoria dels morts, dels accidents mortals, no es van produir en les operacions, diguem-ne, de sortida, que és la que típicament es fa per autopista, sí, o de tornada, no? Sinó que es van produir el dissabte. El dissabte va bé, crec que és una mobilitat ja de destí, ja quan la gent ja ha arribat al lloc, i es produeix en carreteres que no són autopistes, de cap de les maneres, són carreteres d'ús en els llocs de destí.
Ha tingut alguna cosa a veure en aquest repunt de la mobilitat, per exemple, també del mes d'abril, l'entrada en vigor de la bonificació dels 20 cèntims? Perquè hi havia molta gent que deia, escolta, que estic deixant de fer servir el vehicle, no?, pel preu que estava tenint la benzina, i va haver-hi aquelles setmanes. Avui això ja ha acabat, vam explicar a l'informatiu que avui el dièsel torna a marcar un rècord històric i que ja el descompte ens l'anem menjant a una velocitat voraç, no? Però sí que és veritat que hi ha hagut unes setmanes, diguem-ne, com a mínim, en què potser, almenys les benzineres ho van dir, havia entrat en vigor el descompte i la gent havia posat molta més benzina, per tant, en principi...
Sí, és a dir, tan directament segurament ha influït, i ho hem discutit a reunions al Servei Català de Trànsit, això ho hem discutit, perquè realment quan va esclatar la guerra d'Ucrània van començar a haver-hi les mesures i les pujades de preus de combustible, més la vaga de transports que es va produir, de la vaga de vehicles pesants, de transportistes de materials, no? Va haver-hi una baixada de mobilitat que vam arribar a valors del 15% del 2019, estic parlant del mes passat, no? I de cop, això, que pensàvem que seria... No? Després ve l'anunci aquest dels 20 cèntims i tot això, i a poc la mobilitat ha anat retornant, i de fet hi ha ara com una espècie d'histèria per sortir, i la gent surt molt més. Per tant, tots aquests factors estan influint molt amb la mobilitat, evidentment. Sí,
clar. Sí. Clar, vostè ha fet servir aquesta paraula, no? Hi ha com aquesta histèria per sortir, perquè recordo que això es va produir també, evidentment, no? Quan amb els confinaments pandèmics, diguem-ne, i els confinaments... quan l'extrem, diguem-ne, ja no hi entro, però fins i tot els municipals que els vam anar arrossegant durant molt de temps, o els comarcals, i ja es va detectar, no, i ho deien els experts, que la gent havíem tornat a la carretera una mica ansiosos, per entendre'ns, no?, de moure'ns, i que això estava afectant a la manera en com conduíem des del punt de vista de les imprudències. Això pot estar passant ara, també, d'alguna manera?
Portem ja molts de cicles d'aquest tipus, de restricció, no?, i expansió, restricció i expansió, i que ja estem una mica entrenats d'això. Jo no ho atribuiria tant a l'actitud al volant, no? L'explosió no vull dir que sigui un tema emocionalment que modifica la conducció, però sí que el que modifica són les condicions del trànsit, d'acord? Si de cop tothom surt, la cosa està complicada. I bueno, és això una mica, no? Però no puc assegurar de cap manera, no tinc cap prova.
No, evidentment. Vostè, clar, evidentment, feia una referència, diguem-ne, que tots plegats ens hem de conscienciar quan un agafa el volant.
Correcte.
Des d'un punt de vista del control, en aquest cas, en el cas de Catalunya, diguem-ne, aquí el que hi intervé molt directament és Mossos d'Esquadra, us plantegeu fer un reforçament de la vigilància a les carreteres del país? No sé, aquest cap de setmana, per exemple, no?, com vostè deia, és probable que aquest cap de setmana tornarà a fer bon temps, etc., pugui sortir molta gent. Hi haurà també més Mossos d'Esquadra vigilant?
Més o més concentrats, jo diria. Els Mossos també són els que són. Tenim el número de policies que són els que disposem i treballen tot l'any. Però sí que hi haurà una especial concentració i una especial visualització dels Mossos ja previst a llocs on els accidents són més comuns. D'acord? Per tant, s'intentarà fer això, una mica de control de trànsit integral a llocs on habitualment passen accidents, i també d'aquests llocs on passen accidents, allà en els llocs on hem vist que després de l'alliberament s'ha augmentat, perquè com he dit, el trànsit ha modificat les seves trajectòries, van per altres, hi ha més gent, les proporcions de gent han canviat de lloc, i per tant hi ha hagut llocs, com pot ser la T7, per exemple, on els accidents han augmentat més, tot i que sempre n'hi ha més. No?
Ara parlarem de la P7 en relació als Mossos d'Esquadra. Aquesta setmana el sindicat Comissions Obreres denunciava, Comissions Obreres dins del cos de Mossos d'Esquadra, anunciava que la seguretat viària estava compromesa per la manca de personal i de mitjans al departament a trànsit dins de Mossos d'Esquadra. Ens falten agents agents, diguem-ne, i material, és a dir, vehicles amb radar, m'imagino, no ho sé, perquè els Mossos puguin fer la seva feina correctament a les carreteres del país?
Jo penso... El primer és que jo no sóc la persona adequada, perquè a mi si em dius si falten Mossos, jo sempre em diré que sí. D'acord? Per a mi sempre mai n'hi haurà prou, no? Perquè, evidentment, són molts, són 35.000 milions de cotxes que passen i es mouen per Catalunya l'any, molta gent del país, però també molta gent turista, i, per tant, controlar tot això, déu-n'hi-do. Però jo crec que estan fent una bona feina i bueno, sí, m'agradaria més que n'hi hagués més, evidentment, no puc negar.
I de radars en tenim prous a Catalunya? Ho dic perquè han estat molt discutits històricament els radars, de si n'hi havia prous o no n'hi havia, o si n'hi havia massa, si els que estaven posats on tocava, justament per intentar evitar accidents. No sé si des del Servei Català de Trànsit enteneu, veient el que està passant, que potser ens hem de replantejar la qüestió dels radars a casa nostra, de posar-ne més o de canviar-los.
També em passa com amb els Mossos. Jo crec que en falten. Jo crec que en falten i sempre en faltaran. És a dir, la velocitat és el factor que més víctimes produeix. A part de produir accidents, damunt produeix més víctimes. Hem d'entendre que si es produeix un accident a baixa velocitat, hi haurà menys víctimes. Per tant, al respecte a la velocitat, jo crec que és el tema principal. I, de fet, és una història d'èxit aquí a Catalunya, com ho ha sigut a tot el món occidental i a tots els països que han apostat per el control de velocitat. Sí que els hem anat posant, des de l'any 2003, que vam ficar el primer, els hem anat posant a llocs on la concentració d'accidents havíem de prioritzar, no podem ficar 10.000 radars de cop. D'acord? Per tant, cada any anem prioritzant aquests llocs on detectem que es concentren més accidents. La prova és que en aquests llocs, sigui el radar de tram o sigui el radar de punt, les reduccions que es produeixen al cap d'un any o dos d'accidentalitat en aquells trams afectats està al voltant entre el 60 i 70% dels accidents que es produïen. Per tant, és una història de retenció d'èxit. Recordem que l'any 2000, quan no hi havia cap radar, hi havia 600 morts a carretera a Catalunya, al voltant de 600 morts. Ara estem al voltant d'uns 200, que són molts, però que d'alguna manera això ha contribuït molt.
Clar, en aquest sentit, ara jo estava pensant, perquè m'agradaria també que poguéssim parlar una mica de l'autopista P7. L'autopista P7 en té molt pocs de radars a Catalunya.
Tradicionalment, també per el volum d'accidentalitat, diguem-ne, no li tocava.
Ara n'hi falten?
Ara evidentment sí. Ara, com que ens ha canviat el trànsit, han canviat moltes coses i entre les coses que han canviat és la planificació dels radars. Però això ho diuen les dades, no és un tema d'opinió.
Us esteu plantejant posar radars a l'autopista P7?
Sí. Nosaltres cada any, i fins i tot dins de l'any diverses vegades, fem un seguiment de com es concentren els accidents i de com va evolucionar l'accidentalitat, no només amb xifres globals, sinó a on passa i a quines hores passa. I en funció d'això ho estem veient, com ja ho havíem previst, d'acord? Que hi hauria un increment d'aquests accidents. Anem a veure si la majoria de la gent o molta gent usa una sola via, tenim tota la gent concentrada en una sola via, de normal, bé, és aquest el trànsit que s'ha de controlar, d'acord? Això no vol dir que ja portem molts anys, després d'haver instal·lat tots els radars que tenim, que a poc els accidents també s'han anat dispersant, abans de l'alliberament, d'acord? S'han anat dispersant i tenim també un volum molt gran d'accidents que passen un dia aquí, un dia allà, és a dir, no hi ha llocs que s'acumulen, hi ha molt pocs llocs que s'acumulen, que els anem tractant, etc. Però sí, la P7 ara serà una, diguem-ne, un personatge d'interès pel tema del control, evidentment.
I se n'haurien d'instal·lar... És que estava més que ara perquè estava fent la reflexió, diguem-ne, de munt i avall està intentant pensar mentalment i de Barcelona cap al nord no soc capaç d'ubicar-ne cap, diguem-ne, a l'autopista P7 i de Barcelona cap al sud crec que n'hi ha una a Castellbisbal, que és encara zona urbana, per entendre'ns, i després fins pràcticament a les Terres de l'Ebre ja no n'hi ha.
Sí, exacte. exacte, a l'Ametlla de Mar.
Ah, exacte, que sí, no? Que n'hi ha una a l'Ametlla, exacte, sí. Just abans d'arribar i ja.
Sí, aquests van, els punts, aquests van ser els punts que abans de l'alliberament eren uns punts que destacaven. Ara l'accidentalitat de l'AP7, tant la greu com la lleu, es concentra molt al tram dels Vallesos, diguem-ne, no? Entre el Papiol i entre Mollet, d'acord? Aquí ja s'ha fet actuacions, ja es va fer abans del prealliberament.
Mm-hmm. I hi ha el radar de tram, no?
Correcte. I esperem que això vagi... Hi ha el radar en un sentit, però sí que s'ha plantejat ficar-ho en l'altre sentit. D'acord?
Vostè deia, preveiem que hi hauria aquest increment de trànsit de l'AP7. Us ha sorprès, però, l'accidentalitat en aquesta via? Ho dic perquè, per exemple, durant molt de temps, en aquesta autopista, ja s'havien tret camions de la Nacional, de la 360 en el tram sud i de la N2 en el tram nord, justament perquè en aquestes dues carreteres, no autopistes, hi havia molts accidents per camions, no?, que per no pagar el peatge, diguem-ne, anaven per la carretera, no? I per això es van fer les bonificacions per enviar-los al peatge. I ara, clar, és com el món al revés, no? Diguem-ne, ara que tothom va per l'autopista, hem traslladat la sinistralitat que abans hi havia a la carretera secundària o no tan principal com l'autopista, les hem passat a l'autopista.
Sí. No és cap mena de sorpresa. Això, som, diríem, el que són faves contades. És a dir, si tu traspasses el trànsit d'un lloc a l'altre, t'augmenten els accidents, no? Al lloc que urren. El que passa és que l'autopista, hem de tindre en compte que la probabilitat d'accident és infinitament més baixa, o molt més baixa, que la probabilitat d'accident i la gravetat del mateix, no? A una carretera de doble sentit sense mitjana. D'acord? Uh-huh. Els jocs frontals, que és el que solia passar a la N2 o a la N340, que són les dues grans alternatives, no? Paral·leles a l'autopista P7, han disminuït molt, molt. Igual que va passar amb l'eix transversal, quan es va fer mitjana, es van separar els sentits, aquella carretera va deixar de tenir molts accidents frontals i, per tant, va baixar molt l'accidentalitat. Per tant, podríem dir que sí que era esperable que els accidents augmentessin en l'autopista, però és veritat que a la resta de carreteres han baixat i la gravetat també ha baixat.
D'acord? Per tant, d'aquí aquesta actuació necessària a la P7, fins i tot, per exemple, també en els radars, no? Com estava plantejant.
Correcte. Ara seria una mica l'objectiu. Sí.
I abans d'acabar, només una darrera qüestió. Hi ha una altra realitat des del punt de vista del trànsit, que són especialment els accessos a la ciutat de Barcelona aquest any, que estan tornant a patir unes retencions molt considerables pràcticament a diari. Aquesta és una realitat a la qual els conductors han de començar a entendre que s'hi han de resignar i que poc s'hi pot fer?
Efectivament. El problema és infraestructural i existirà i existirà sempre i existeix a tot el món a les grans capitals. D'acord? Estem parlant d'una capital d'un milió i mig d'habitants, no?, que és Barcelona ciutat, però que genera un munt de viatges i que mou pràcticament un milió de persones que entren i surten diàriament en les millors èpoques de l'any. Per tant, per més carreteres, accessos que es facin a la ciutat, al final aquestes carreteres acaben a un embut, que és el semàfor d'entrada o al carrer. Les rondes de Barcelona, la ronda de dalt i la ronda del mar, són les que són, i és difícil canviar aquesta infraestructura. I una mica també hem de tenir en compte la tendència de tota Europa i de tot arreu, que és la reducció del trànsit. És a dir, jo crec que com a país ens hem de plantejar una mica si és necessari que aquest milió de persones vagin i vinguin cada dia, i sobretot que ho facin tots a la mateixa hora. Hi ha fórmules de treballar, no?, que com és el teletreball o com és la flexibilitat horària i coses d'aquestes que hem estat assajant durant la pandèmia i que sembla que ara tothom ha perdut interès, però aquesta és una eina molt potent per plantejar si és necessari que cada... els commuters, no?, que diuen els anglesos, si és necessari tant de commuter. Tothom s'ho està plantejant al món i crec que nosaltres ens ho hauríem de plantejar. D'altra banda, la solució, diguem, per dir-ho de forma planera, és empaquetar la gent. El transport públic és l'opció ideal per a tot això. És a dir, no podem fer vies infinitament, més vies, perquè al final aniran a parar un carrer i aquell carrer farà de tap, no? Igualment col·lapsarà les vies. Per tant, és el que hi ha. Barcelona, a més, està encaixonada molt entre muntanya i mar, infraestructuralment ho fa tot molt difícil, i per tant jo crec que ens hem de replantejar la manera en què usem, no?, aquestes vies.
A més, ahir en aquest programa parlàvem amb el Cristian Bardagí, que és el director de l'àrea de mobilitat del RAC, i ens deia que hi ha més un problema afegit en aquests accessos a Barcelona, que és que s'han anat fent tots aquests carrils, diguem-ne, d'accés ràpid pel transport públic a la ciutat, i s'han anat perdent carrils de circulació, de manera que quan hi ha qualsevol petita topada hi ha menys carrils, diguem-ne, per assumir el trànsit, i per tant les retencions són més importants. I coincideix amb això?
Evidentment, si es treuen carrils, es baixa la capacitat de la via d'absorció del trànsit, i per tant tot això es complica, evidentment. Però també amb el que, lligant amb el que deia abans, és a dir, entenc que l'Ajuntament, i també en línia amb Londres o amb qualsevol altra capital d'Europa, la política que està fent és una mica de dissuasió del trànsit privat, d'acord? Pensem que Londres fa pagar per entrar al centre i han tingut uns resultats molt bons a nivell de contaminació i a nivell...
Passa que aquí sempre s'ha descartat. I aquí a Barcelona és un plantejament que canviant fins i tot els alcaldes i el grup polític, diguem-ne, que hi havia darrere de l'alcaldia, la qüestió del peatge sempre s'ha dit que no.
Això és una cosa que deixo per als polítics, no? Però tècnicament, jo sóc enginyer, i tècnicament és una de les coses que es poden fer, a part de reduir la capacitat, a part de reduir carrils i dedicar-los al transport públic, que també és una solució possible, que és la que ha optat Barcelona. Les solucions bàsicament són aquestes, és a dir, reducció de... No? Per penalitzar una mica l'entrada, sigui posant-hi un preu, que pot variar durant les hores, o bé reduir... No, perquè es poden fer totes les coses alhora, reduir la capacitat d'entrada, però, clar, això s'ha de fer acompanyat per a cobrir les necessitats de mobilitat de la gent amb un bon sistema de transport públic que sigui fiable, que sigui freqüent i que s'adapti a... I sobretot que és que la gent no... Quan dient transport públic no és un tren que entra i surt i que va a morir a Fabra i Puig, no? És a dir, ha d'haver-hi un sistema lligat que vagi tot junt i coordinat, no? En aquest sentit, inclús amb el sistema tarifari, i que la gent pugui canviar.
Fet una de les crítiques que s'ha fet en aquest sentit, senyor Llatge, és que massa sovint, segurament, Barcelona i l'àrea metropolitana no han coordinat prou accions vinculades amb el trànsit, no? I a vegades una decisió presa a l'Ajuntament de Barcelona t'arregla una part del trànsit o de la contaminació als accessos a la ciutat, però en canvi et congestiona, diguem-ne, una àrea del Vallès o del Baix Llobregat, per exemple, no?
Exacte, hi ha molts operadors en joc i la cosa és bastant complicada. Hi ha els ajuntaments de la Corona, a l'Ajuntament de Barcelona, hi ha la Renfe, que és l'Estat, hi ha el Ministeri de Fomento, la Generalitat, el Servei Català de Trànsit, que som una mica els que anem molestant a tothom, i en fi, és una mica complicat. Però bueno, jo crec que estem intentant posar-hi remei, i sobretot el debat públic jo crec que ajuda molt a tot això.
L'Òscar Llatge és el coordinador de Seguretat Viària i Mobilitat del Servei Català de Trànsit i avui ens ha acompanyat aquí al matí a Ràdio Estel. Moltes gràcies per ser-hi.
A vosaltres, gràcies.
Que vagi molt bé, i evidentment tothom que hagi d'agafar el vehicle cada dia, i especialment al cap de setmana, molta prudència, fins i tot quan es marxa de cap de setmana i s'arriba al destí, que ja explicava el senyor Llatge, que és justament allà on s'estan concentrant la majoria d'accidents, i màxima precaució als motoristes que amb tot el dret, totes les ganes i tota la il·lusió tornen a agafar la moto durant els caps de setmana en què ha tornat el bon temps, però recordeu que la carretera, i ho deia el senyor Llatge, continua sent tan perillosa com ho era quan un circula en moto per les carreteres del país. Passen 6 minuts pràcticament del punt de les 9 del matí, va, que parlarem de tot això, estarem pendents del que passa també en aquestes jornades del Cercle d'Economia a la ciutat de Barcelona. Està iniciant la seva intervenció Jaume Giró, el conseller d'Economia. D'aquí a 40 minuts el president del Partit Popular, Alberto Núñez Feijóo, també hi serà. Deia a TV3 fa uns minuts la vicepresidenta econòmica del govern espanyol, Nadia Calviño, que Pedro Sánchez no tindrà cap problema amb reunir-se amb Pere Aragonès per la qüestió de l'espionatge al president de la Generalitat. No vol dir que aquesta trobada hagi de ser avui, només vol dir que Nadia Calviño deia que aquesta reunió per part de Sánchez no serà un problema. Per tant, la tensió política avui espanyola centrada en el que passi a la ciutat de Barcelona i sotmès al temps d'anàlisi avui a la nostra tertúlia. D'aquí uns instants, Montserrat de Brera, Lluís Foix i Manuel Milian Mestre al matí a Ràdio Estel.